A Ràdio Maricel, a cel obert.
Yo soy un pobre paria minero soy, con mi azadón y mi pala nací, y un día gris sin aurora y sin sol, dispuesto a luchar a la mina fui, cargar 16 tons y descargar. Es tu misión, viejo, hay que aguantar. Tu recompensa, pobre John, la tendrás. Cuando hecho polvo descansarás ya.
Segur que molts han reconegut aquesta veu, una veu tan potent que va marcar tantes generacions. És en Josep Guardiola, José Guardiola. Bé, depèn d'on podies moure't, li deien d'una manera o d'una altra. En qualsevol cas, Josep Guardiola, aquest cantant mític, emblemàtic dels anys finals dels 50, també dels 60, tot i que de la seva carrera després es va allargar, i que avui serà protagonista en un concert homenatge que li fan a Sant Pere de Ribes, a la plaça Mercè, amb motiu de les festes de Sant Pere, que, com saben, estan celebrant al municipi veí, i que ho fan a Sant Pere de Ribes perquè el fill, un dels fills de Josep Guardiola, viu precisament a Sant Pere de Ribes. Ell també s'hi dedica a això de la música, a cantar, és en Pepo Guardiola, i avui l'hem convidat aquí a que ens acompanyi i ens parli d'aquest projecte, d'aquest concert, però també d'alguna manera fer un repàs de qui va ser el teu pare. Pepo, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Carola, encantat d'estar aquí.
Igualment, encantats de rebre't i de parlar, de fer una mica de repàs per la vida del teu pare, que entenc que portes ara dies fent-ho perquè has visitat molts mitjans. Sí. Però entenc que això sempre es fa amb orgull, no? Quan un ha tingut un pare que ha estat en Josep Guardiola, no? Un home tan reconegut, un cantant tan reconegut a nivell internacional, entenc que això no cansa mai, no?
Parlar d'ell. No, i al contrari, i obert a fer moltes més coses, i jo encantadíssim poder tenir encara amb vida d'una manera diferent, però a través de la meva veu i de la meva família, pues, el meu pare, pues, és encantador.
Mantenir-lo present, no? D'alguna manera, entre d'altres, amb aquest concert homenatge, que és avui, sí, a les 11 de la nit,
correcte,
ho dic bé, a la plaça Mercè, un concert gratuït, obert, sí, a la plaça, en l'àmbit, en el marc de les festes de Sant Pere, exacte, de les festes de Sant Pere, en el que t'acompanyes, a més, de l'Orquestra Nova de Blanes, i que no és cap tribut, que ara ningú es pensi que en Pepo mirarà d'imitar el seu pare. És un homenatge.
Homenatge, recordatori, com li vulguis dir. No és tribut, perquè ara s'ha posat molt de moda,
sí,
que em sembla molt bé, el tema dels tributs i tal, però jo no vinc a imitar el meu pare, primer perquè la seva veu penso que
és inimitable,
molt,
no?
Correcte. I llavors jo, doncs, ho faig amb arranjaments que hem fet nous, de temes seus i tal, i una mica la meva manera, lògicament sempre guardant una mica la virtut de la seva música i com ho feia, però no és un tribut, és un homenatge recordatori, com li vulgueu dir.
I a Sant Pere de Ribes, perquè hi vius des de fa no gaires anys, i perquè hi viu també la teva germana des de fa molts, no?
La meva germana és ribetana allà, i amb els meus nebots també, i que ja fa pràcticament 30 anys que viuen allà. I sí, home, bueno, pues, ha coincidit que ha sorgit la possibilitat de fer l'estrena o algo, o el començament o el xupinazo. Ja.
Sí, aquí ara parlarem, perquè el projecte té molta més projecció i la voluntat és que s'allargui molt més. Entenc que estem parlant de la teva germana Rosa Mari.
Correcte.
La Rosa Mari, que no sé si algú ho recorda, però és que una de les cançons que segurament més recorden vostès d'en Josep Guardiola és aquesta, en la que justament cantava amb la germana, amb la filla d'en Josep Guardiola, amb la Rosa Mari.
La la la, 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 la la la.
Sí, papá, ¿dónde está el buen Dios? Dímelo, dímelo, sí, papá.
Ja Ara és quan morim de tendresa, eh? Quants anys tenia aquí la teva germana?
5 anyets.
5 anyets, i és que la tendresa es manté amb els anys, eh? Aquestes cançons...
Va ser un èxit brutal, i a més, bueno, jo no havia...
No havies ni nascut.
Això era l'any, si no recordo malament, era l'any 62. I clar, jo vaig néixer el 67, o sigui que jo no...
Però aquesta cançó va marcar, eh? Va marcar un moment...
No, de fet, la portem al repertori de l'homenatge.
La porteu? Cantarà la teva germana?
No.
No.
En principi no. Estarà present.
Bé, tot podria ser, no?
Tot podria ser.
La
història
és que
ho farem una de les cantants de l'orquestra.
De l'orquestra.
L'Esther, i bueno, ho farem amb molt de respecte, amb un arranjament una mica més... Més d'ara, però bueno, no deixa de ser el Di Papà, i em fa moltíssima il·lusió, perquè a part és que aquest tema, jo no recordo, sinó que el que m'ha explicat la meva germana, i sobretot el meu pare, durant les èpoques que ja jo era més gran i sabia coses, és que era era un tema que quan ho vam fer amb la discogràfica La Voz de Su Amo, i d'aquell del perrito,
sí,
con el gramófono,
sí,
que després va ser Emi, I llavors no, li van com dir que, clar, en aquella època el meu pare tenia molt de fans i molt d'això, i que fer un disc amb la seva filla i tot això...
Que la imatge li afectaria,
no? I el meu
no?
pare ho va voler fer, i mira, va ser un exitàs tremendo. Tremendo.
En Josep Guardiola, que ara diríem, ara el definiríem com un crooner, no? Un crooner de l'època, un home de renom internacional, perquè ell feia, en aquella època feien moltes versions, no? Versionaven temes doncs als Estats Units, d'altres grans cantants, no? I d'alguna manera ell els interpretava aquí, i molts dels temes que jo trobo que, llegint una mica, fent com repàs per preparar l'entrevista de la vida del teu pare, clar, m'ha sorprès que cantava en català en un moment en què a Espanya vivíem en ple franquisme.
Correcte.
I ell ho feia en català, i no només ho feia amb aquesta, entenc que, sensació de llibertat o de poder-ho fer, tot i que no estava el país en un moment de llibertat, però ho feia i se'l reconeixia, és a dir, el cant... Com, no sé si d'això en parlau després a casa...
Bueno, jo, després que s'ha pegut i tal, perquè jo sempre he anat una mica a rebufo, però el meu pare va ser dels primers que va cantar en català a la televisió espanyola. I,
exacte, sí, sí, amb una televisió en ple franquisme, es poden imaginar com devia ser.
A finals dels 60, 70, i de fet encara es pot veure, si busques per les redes socials, aquesta actuació, que va fer una versió del
Come Prima, sí,
que ho va cantar en català amb un tema que es diu, bueno, ho anomenen Ara i Sempre,
sí.
I sí, sí, i ho va fer en aquella època, doncs, que, com bé dius tu, Carola, no havia molta llibertat per...
No.
De fet, no li va fer gaire gràcia.
És el que li va dir. Ell no es va explicar mai...
No.
Que mai ningú li digués o... Escolta, en català, això del català no ens agrada gaire, no es va explicar mai cap anècdota.
No li van dir exactament, però el que sí que et puc dir és que al cap d'uns anys el meu pare va estar censurat per la dictadura per una frase que va dir en una cançó que deia La fiebre que consume mi alma.
Ah, sí?
I per això...
De quina cançó era, recordes?
No recordo.
Però aquesta frase no la va trobar apropiada.
El van censurar 3 o 4 mesos sense poder actuar a televisió espanyola, bueno, els àmbits de ràdio i tot això.
Sí, sí.
I potser, no sé, igual venir encara d'haver fet algun català així, però bueno, això quedo ahí.
Trobo bé que en fem menció perquè al final ens fem una idea d'en quin moment cantava i era cantant i triomfava en aquest món de la música el teu pare. En català va fer altres cançons també com aquesta.
Don Pilibi és un potentat, un home extraordinari. Don Pilibi és molt ben plantat i és multimilionari. Ell té el seu mar de propietat, un iot i 3 esquadres i 8 castells edificat per quan està cansat. Sort amb la teva, Don Pilibi.
En Don Pilibi, i amb aquesta imatge de cruel que tenia i que veiem tots en portades, en imatges, en programes recuperats del teu pare, que era un home doncs atractiu, amb aquest posat que tenien els cruelers de l'època, no? Sempre amb la seva, amb el seu llacet, l'americana, i després feia aquests temes que tenen un punt infantil.
Sí, 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 sí. Bueno, és que de fet, clar, el meu pare té registrats quasi...
Més de 500 discos.
Més de 500 temes registrats, i clar, i ell...
Ja de tot.
Al contrari, vull dir, bueno, va gravar hasta... Va tindre una època que va... Quan va després de La Voz de Su Amo va estar a Vergara, que era, després va ser jo, que era una companyia que tenia una vinculació alemana, i va gravar hasta en alemany, coses que jo no he sentit, eh? M'ho va dir que ho va passar fatal, perquè...
perquè ho havia fet fonèticament, entenc, no?
Va tindre que anar a Hamburgo i va estar allà fonèticament, perquè l'alemany diu, és de les coses més complicades que he fet a la meva vida. Però bueno, ell sempre... I de fet, ell va acabar actuant quan ja estava una pobra, una mica cascadillo en el tema de salut i tal, i va acabar cantant el My Way, que el feia, i li agradava molt fer-lo en català. I sempre català, castellà...
Sí, és curiós perquè no sé si aquest reconeixement justament d'introduir el català en totes les seves cançons, la seva música, no sé si mai se li ha fet... s'ha destacat gaire, i trobo que en aquest context en el que vivia tenia molt de mèrit, quan justament fins i tot ara, no?, hi ha reclam de més música en català i tot plegat, doncs ell ho feia en un context completament hostil cap a l'idioma. Més enllà de totes aquestes cançons que ara hem escoltat, hi ha un altre tema que també d'alguna manera el va col·locar en una posició important, i va ser quan el 63 va participar a Eurovision, que era una Eurovisió que no té res a veure amb l'Eurovisió d'ara,
res a veure. No hi ha ni públic.
Exacte, però ell va participar i ho va fer amb aquest tema.
Alguien vela por el niño cuando se quedó dormido. Alguien que un millón de estrellas puso sobre el infinito. Alguien que a las golondrinas, a lejanas tierras, siempre guiará. Alguien que al desesperado un camino indica que le salvará. Ese algo prodigioso.
Quina veu tenia el teu pare?
Sí, la veritat és que sí. La veritat és que era... Era algo especial, vull dir, com que a més va ser totalment autodidacta, i era una cosa que tenia... És allò que a vegades parlem de moltes diversitats de la vida, no? Que quan algú té un don amb alguna cosa... I, bueno, jo penso que el meu pare, quan obria la boca...
Es feia notar. I, a més, la curiositat és que inicialment el teu pare no era cantant, era saxofonista, no?
Correcte, sí, sí, sí. Ell va fer tota la carrera de música, saxofonista i tal, i ell era músic d'orquestes, tocava el saxo. Passa que, bueno, tenia facilitat per fer veus, per cantar i tal, i de sobte un cop li va sorgir l'oportunitat de...
Algú va escoltar aquesta veu i va dir, això no ens ho podem deixar perdre, no?
I començar a tindre un èxit tal, i van dir, hòstia... Utilitza el saxo, però canta.
A més, si miren i vostès recuperen alguna imatge d'aquests programes de televisió espanyola on participava, era aquella època en què aquests cantants amb aquestes veus, el micròfon estava bastant lluny de la boca, eh? És molt curiós veure-ho, això. Perquè, clar, ara els veus fan servir tots aquests programes i tot plegat, que s'apropen, s'amorren al micròfon, eh? I el teu pare, el micròfon està a prou distància, per tant, el xorro de veu que tenia era important. Fins a quin punt el fet de que el pare fos cantant va incidir en el fet de que tu també ho fossis?
Bé, bueno, i de fet, bueno, com que som tres germans, sí, i jo sóc el petit, el meu germà gran, el Julio, doncs, bueno, sempre ha estat agradant molt la música, però no li va tirar mai fer... La meva germana sí que, clar, va fer la incursió aquella de petita amb el Di Papà i tal, i bueno, i va fer també quasi la carrera de piano i bueno, tal. I jo sabia que, no sé, quan vaig començar, no em diguis com, ni per què, ni quan... sabia que podia cantar, vaig tindre el beneplàcit perquè vaig començar doncs, amb el meu pare i el meu pare em va dir, hòstia, doncs ho fots bé, tal, afines i això i tal, ho podem anar treballant i tal. I llavors, doncs, bueno, en aquella època encara es feia el servei militar, jo vaig fer el servei militar i quan vaig tornar tenia clar que em volia almenys provar-ho, dedicar-me a això, i ahir ja va començar.
Clar, i no sé com és la vida, que, perquè ara, clar, la fama d'en Josep Guardiola era moltíssima. Clar, ara, el que passa que era una fama diferent a la d'ara, perquè, sí, clar, totalment. No hi havia ni xarxes socials, ni hi havia tants canals de televisió, era tot diferent, no? Però era un home de renom internacional, eh? Era un home molt conegut, i no sé com es vivia això a casa, és a dir, com era ser fill d'un cantant famós i conegut, és a dir, si el paraven pel carrer, si li demanaven autògrafs, això passava,
sí,
eh?
Sí, passava, i tant, però de veritat, si et puc dir, Garola, d'una forma molt normal. Sempre ho hem portat d'una manera molt natural, molt normal. Vull dir, tampoc era, bueno, potser també perquè era una època que tampoc era diferent.
Era una vida també de gires, de moure's molt, també, viatjar molt,
eh? Sí, de viatjar molt, d'anar a molts jocs, el meu pare, a part, ja només anar a l'àmbit de Catalunya, amb la qual pràcticament ho ha visitat
tot,
sí. Però també anava, era molt, molt estimat a fora d'aquí, a tot el país, i anàvem a molt lloc, però ja et dic, d'una forma molt natural i superorgullosos de lo que feia ell. I
ell a casa com era?
Pues igual que era en un escenari, vull dir, un home molt normal, molt proper, molt tranquil.
Cantava a casa?
No. No.
Això passa,
bueno,
eh?
cantava quan es preparava els seus arranjaments o a vegades tal, però no era d'estar allà...
D'estar tot el dia cantant,
no.
Quan arribava a casa igual volia desconnectar.
Ell el que feia en aquella època era, sí, el que li era la seva bicicleta, que sortia a fer ciclisme.
Ah, sí?
Que era el seu hobby preferit. I bueno, i tal, però no era molt cantaire a casa, no?
I d'entre els molts, moltíssims, més de 500 temes que va enregistrar en Josep Guardiola, hi ha un que he llegit o he escoltat en alguna entrevista que m'han dit que és un dels teus favorits, aquest.
Un tango italiano, un dulce tango, con sus notas me hace evocar un idilio lejano. Un tango italiano, un dulce tango, me recuerda una noche ideal bajo el cielo romano. A nuestros pies.
I és ben bé que aquesta música ens transporta a una altra època, eh? Clarament, eh? Una altra època, un altre moment.
És un dels temes que potser no ha sigut tan, o sigui, tan que quan sents i poses la veu del meu pare, però jo és que és un tema que m'apassiona d'ell. Des del primer dia el vaig sentir, perquè parla d'un tango italiano, però no deixa de ser una tarantela italiana. I això va ser una versió que va fer, em sembla que de l'any 63 o 64, que va haver el Festival de San Remo, i aquesta cançó, cantada per, ara no sabria dir-te aquí, va ser cada segona al Festival de San Remo, i el meu pare la va versionar en castellà. I trobo un tema, és com màgic, m'encanta, sento ja l'entrada d'aquesta tarantera amb aquells violins i la seva veu i tal, m'apassiona.
Jo crec que és un tema que transporta molt i a un moment a època, i que a més enfatitza o desperta molt aquest sentiment de melancolia, oi?
Correcte.
Que
és, sí,
que
sí,
té
sí,
aquesta
sí.
música que barreja com la tristor i el plaer, no sé explicar-ho.
Sí, correcte. Sí, ho expliques perfectament, sí. és una barreja.
Sí, de m'agrada...
De melancolia, amb alegria, amb tristor, amb... És per això la considero, jo sempre que sento aquest tema és com un aire fresc, també, però que a la vegada et fan cogir una mica el cor, perquè té aquest toc que m'encanta, i sempre que sento aquest tema, i bueno, i és un dels meus predilectes de la carrera del meu pare.
I no sé si avui, en aquest concert homenatge, que recordem, per això avui és aquí en Pepo Guardiola, fill d'en Josep Guardiola, perquè avui hi ha un concert homenatge a Sant Pere de Ribes, a la plaça Mercè, és gratuït, vagin, que és Festa Major Sant Pere de Ribes, ho tenim aquí al costat, hi haurà aquest concert meravellós amb en Pepo Guardiola i l'Orquestra Nova de Blanes, i no sé si la idea també és d'alguna manera aconseguir aquest ambient, no? Transportar tot el públic que vagi avui allà a aquest ambient d'aquesta certa melancolia plantera, és a dir, que ens transporti plaer, perquè clar, és com aquesta música de rebella que transporta el passat, que es balla diferent, és tot diferent, no? Al com seria ara, no? Una festa de rebella de poble, de festa major.
Jo és que el que intento enviar un missatge, i sobretot a la gent més jove, de que puguin veure, obrir els ulls i que tinguin els seus pares al costat, o avis, o família ja que hi ha viscut aquesta època, i que els faci venir d'escoltar aquesta música, perquè penso que també es mereixen recordar, perquè segurament molta gent d'aquesta època s'han enamorat o s'han tal, i els hi porta molt d'acords. I a part, penso que jo m'hi fem molt amb la gent gran, perquè hem passat 3 anys de pandèmia molt complicat, ells ho han passat molt malament, i hi ha molts que per desgràcia no estan ja entre nosaltres, i és com també un homenatge amb ells, a poder-los fer disfrutar, mirar-li els ulls i veure aquesta melancolia, aquesta nostàlgia, que és el més maco del món.
Queda clar que per certa generació, i tots aquells que puguin anar avui, serà un gran dia, i segur que gaudiran, perquè recordaran i reviuran seguríssim èpoques passades, no? amb aquest sentiment. I hem d'explicar, perquè no ho hem dit, que és que aquesta idea de l'homenatge, no? T'he escoltat dir que va acabar de renéixer mentre estaves ingressat per Covid, durant la pandèmia, no? Que vas passar 4 mesos ingressat fotut.
Sí, jo vaig passar una època, bueno, i passat 3 anys una mica complicats.
De fet, ets un afectat per Covid persistent,
correcte,
oi?
Correcte, sí, sí, sí. I bueno, llavors, tinc la gran sort de que la música i tot això m'ha despertat i m'ha donat forces per seguir endavant, encara que continuï tenint les meves coses, però bueno, les deixarem aquí perquè sé que hi ha gent que està molt pitjor que jo. I a part de tot això, pues, és una cosa vinculant amb... Estic col·laborant amb moltes plataformes, ja no només de Catalunya, sinó de tot el país, i està de fora, de molta gent que tenen aquest problema, i ja ho he comentat diversos cops, que molta gent afectada d'això són sanitaris que durant l'època de la pandèmia van estar donant el callo per nosaltres, i ara necessiten veu.
D'això del Covid persistent, aquí a la ràdio Saben n'hem parlat alguna vegada, entre altres han vingut testimonis, gent de Sitges, doncs, que està també afectada per Covid persistent, que el complicat o el difícil d'aquesta malaltia és que no se sap, no? Que no es coneix, sí, sí. És a dir, per tant, el que requereix ara és investigació, això és el que s'està fent justament a Can Ruti.
Amb l'equip de la Lourdes Mateu, i jo la meva idea és, pues, bueno, a part de tot això d'arrencar i poder anar a molts pobles, a molts llocs, i portar la música del meu pare i que la gent es torni a enamorar o recordi o se li encogeixi com un pellizco en el corazón durant una estoneta, doncs vull fer també acabar amb un homenatge a Barcelona amb el qual ja col·laboraran artistes, però coses que ja tornarem a parlar, Carola. Ja
home, i tant!
Quan estigui això a front, no et preocupis que vindrem a presentar-ho.
Home, aquí. Per descomptat, a veure si és possible, perquè per descomptat a Pepo Guardiola li agradaria que aquest concert que avui serà Sant Pere Ribes es pogués repetir també i tornar a fer aquí a Sitges, perquè no?
Encantadíssim. A més, a Sitges jo tinc la gran sort que he actuat moltes vegades amb altres orquestres, vaig estar amb l'Orquestra Maravella, tinc temporada,
amb en Juanjo Rocha, no?
Amb en Juanjo Rocha, i tant, hombre,
aquí tenim
grandíssim amic. I, bueno, i aquí també he actuat al Retiro, i el meu pare havia actuat molt aquí, a tota la comarca del Garraf, però a Sitges moltíssim.
Doncs veurem, estarem pendents de si aquest projecte tira endavant i fa gira, no? Que entenc que seria el bonic, i ens podem enamorar, entre d'altres, escoltant temes com aquest.
Dos extraños son los que se miran, dos extraños son los que suspiran, somos tú y yo, en esta noche azul. Algo en tu mirar que me domina y tu sonreír que me fascina es como un imán en esta noche azul.
M'entra melancolia a mi, i això que no he viscut aquesta època, però és que clar, perdó, o sigui, et canten aquesta cançó i no t'has d'enamorar, és impossible.
Tens bastantes opcions.
Bastantes opcions, i amb aquesta veu, no, és que... I, amb aquesta, i ara, com que s'enamoren diferent, ara tot
bueno,
és diferent.
Són altres maneres, però bueno, i aquesta... de l'anterior també s'han d'agafar algunes...
Oh, home, i ens hem de quedar amb aquelles coses bones i boniques, clar, com clar, era, per descomptat, la veu del teu pare, d'en Josep Guardiola. Segur que tenim ara molts oients que estan revivint moments. No sé si el Prado el Retiro, saps si visitava més un que l'altre, els dos, recordes?
Jo penso,
no.
Jo diria que els dos. Jo sí que recordo que jo vaig fer un cap d'any, jo diria que al Prado, vaig estar amb l'orquestra Pennsylvania, però ja t'estic parlant de fa uns anys, I, hòstia, i bueno, jo a Sitges sempre que he vingut, l'altre dia em van passar un recordatori molt guapo d'aquí de Sitges, de fa 30 anys, que vam fer aquí un programa, tocàvem nosaltres a la Festa Major,
sí?
I pel matí feien un programa de televisió espanyola, a Catalunya, que es deia No te cortes,
sí?
I nosaltres vam estar actuant amb aquest tema, amb un tema, i, hòstia, ho veia, dic, mare meva, Déu meu.
Quant de temps,
30 anys.
Com passa el temps, no? I ara recordant, doncs, d'alguna manera, la figura d'en Josep Guardiola, també quan ha fet aniversari de la seva mort, no? Més o menys l'any passat, no? Si no recordo
sí,
malament,
menys,
va fer
sí.
10 anys que ens va deixar Josep Guardiola. Clar, estem com remuntant-nos molt enrere, però la trajectòria de Josep Guardiola després es va allargar, tot i que, evidentment, sí. El món de la música va canviar, no? Ah, i ja va derivar, però figures de la música més actuals, que encara, diguem, estan en actiu, ja aleshores reconeixien el paper i la presència d'en Josep Guardiola, i no només això, sinó que col·laboraven en temes com, per exemple, aquest.
Bajo su luz fugaz fue una estrella errante en la noche azul que vino a señalar el triste destino de mi amor. Yo nací bajo su luz fugaz. Voy por las llanuras caminando sin cesar. Largo es el camino de mi triste soledad. Yo no tuve nunca un hogar donde...
No sé si l'hauran reconegut, en primera en Josep Guardiola, però aquest que s'escolten ara és en Loquillo.
Loquillo.
En Loquillo, que d'alguna manera, els que potser no són tan grans, no? Tothom sabrà qui és Loquillo, doncs Loquillo ja admirava profundament el teu pare,
Mira, estava sentint la cançó ara i és com si m'hagués transportat el dia que estàvem a l'estudi, que va ser molt bo perquè es va oferir ell, perquè era un fan, sobretot, li agrada molt la música dels crooners i la música...
És veritat que
això,
sí.
Però era un fan del meu pare i abans nosaltres teníem la sort que allà a l'estudi on es va gravar treballava el Sergi Fecé, que era el pianista del Loquillo, i bueno, suposo que es van comentar que anàvem a fer aquest projecte, perquè això és un disc que es va fer pel seu 40... Aquest és l'últim disc que va fer, del 40 aniversari, i el Loquillo va vindre superagraït, i a més me recordo aquell dia que va vindre, que el meu pare hasta li va sorprendre perquè li va vindre amb uns discos que tenia d'ell perquè li firmés el Loco el meu pare deia, hòstia.
És veritat que el Loquillo, tot aquest món del crooner, ell l'ha explotat moltes vegades també, que li agrada, no? Fins i tot aquest posat, no? De vegades d'anar
sí,
així com,
sí,
tan,
sí,
com
sí,
recte,
sí.
No? Tan elegant,
ja, és un tio sensacional, molt.
Doncs perquè vegin, fins on va arribar la figura de Josep Guardiola mentre era viu. I un altre aspecte, jo crec que característic d'en Josep Guardiola, i l'explicarem ara, quan escoltin aquesta cançó. Espanyol! Espanyol!
aliados de optimistas, bien dispuestos a luchar. Somos entre los grandes, siempre el más modesto. Nos corresponde este puesto y orgullosos de la majestad.
L'encís de Sarrià amb força ens ha unit, i baix un mateix crit, plegats i eufòrics seguirem.
L'Encís de Sarrià, ai, l'enyorat Sarrià. És que en Josep Guardiola era un gran perico, un gran perico, aquest himne el va fer ell, i en Pepa Guardiola també és un gran
també,
perico.
També, també. De fet, jo tenia 6 anys i canto en aquests coros.
Ah, sí?
Sí, 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 em van portar ja, ja, el meu pare ja em va inculcar la vena blanquiolada. I, de fet, bueno, jo he estat fent ara coses, estic col·laborant amb l'entitat, i sí, vaig fer un tema durant sí, la pandèmia, junt amb l'Amado Jaén, un productor, que vam fer un tema que es deia Ocel Blanc i Blau, sí, que vaig cantar a l'estadi, vaig tindre, per mi va ser un dels dies més meravellosos de la meva vida, poder cantar enmig de l'estadi, encara que vam perdre, perquè aquest any les coses no han anat gaire bé.
Vaja, els pericos, les coses no us acostumen
però, bueno,
a anar gaire bé.
Tornarem. Però... tornarem. Nosaltres sempre tornem.
Escolta'm, aquí a Sitges hi ha una gran comunitat perica.
El dia del que vam baixar a segona estava amb el meu fill, que el meu fill és un altre superperico.
Això es porta la sang.
Es dedica al futbol i treballa a l'Escola de l'Espanyol.
Ah, sí?
Sí. I estàvem aquí a la penya blanca i blava de Sitges veient el dia que vam baixar a segona.
Veient la catàstrofe, no?
Però bueno, som així, som immortals nosaltres. Jo, com sempre recomano, i és en plan una mica ja, per treure-li ferro
l'assumpte, sí, sí.
Jo sempre els dic als del Barça que un cop a la setmana, un cop al mes tindrien que ser durant 15 dies del Barça espanyol
Pericus,
per sentir el que sentim.
I a veure com ho portarien, no? A veure com ho portarien, home, sí, perquè els... Bé, ara no entrarem
no.
En això, i menys jo, que no sóc ningú per parlar d'aquest tema, que no tinc cap mena de coneixement, però d'alguna manera sí que volíem fer...
Jo tinc molts amics de Sant Pere que són del Barça, i de fet vaig molt cop a la penya, que ara no veure una penya molt maca dedicada a l'Aitana de Bon Matí.
Ah, sí, clar, sí.
I segur si m'estan escoltant gent d'allà, saben que jo vaig amb el meu escut de l'Espanyol a la penya del Barça.
I t'obren la porta i et tracten... Home, és que és com ha de ser,
I com
no?
ha de ser, vull dir... Com una rivalitat s'ha de portar amb un tema humorístic, que ja en tenim prou problemes a la vida,
sí,
com que no deixa de ser un esport i, bueno...
Però en qualsevol cas, l'Espanyol sempre podrà dir que en Josep Guardiola li va fer un himne. I escolta'm, això ja... És un valor afegit.
El primer
del 99... No,
de l'any 75.
Imagina't. Doncs mira.
Després ell va col·laborar amb el himne que es va fer al centenari,
sí,
però això ja no el va fer ell, sinó hi va col·laborar cantant.
D'acord.
Però el primer himne oficial del club és de l'any 75, és de Josep Guardiola i Ricardo Pastor, que era un famós que deien el pitonisso pito, que ja el pobret tampoc existeix, i ho van fer entre els dos.
Per tant, i d'aquí d'alguna manera també la intencionalitat de treure el tema, és que Josep Guardiola va ser pioner en moltes coses, és a dir, va fer aquest himne, va cantar en català en plena televisió espanyola, en ple franquisme, és a dir, va marcar d'alguna manera, va fer passes que no, ara potser algunes podria veure normals, però és que en aquell context, en aquell moment, no ho eren pas, eh?
Era complicat. Era complicat, bueno, ho saben molts artistes, ja no només com ell, no? Però vull dir, era una època complicada, tant a nivell, perquè clar, allà si et vetaven o històries, vull dir, ho tenies cru. Però bueno, ell, com que t'he comentat que era una persona molt normal i ho feia tot amb molta normalitat, tampoc li preocupava gaire el que el poguessin dir, ho feia d'acord i bueno, i li van donar l'oportunitat de fer-ho i ho va fer.
I queda clar que el públic li va respectar i el va acompanyar perquè el va acompanyar durant molt de temps. Com va viure ell l'evolució de la música? Perquè clar, ja arribats als anys 70 la música va fer un gir potent,
sí,
no? A finals
sí,
dels 60-70 el gir, hi ha aquesta figura del crooner, potser sí, havien entrat els grups, no? Com ho va viure això? Com
bueno,
ho recordeu?
Bé, vull dir, ell va... Vull dir, la seva època màxima d'esplendor va ser fins a finals dels 70, primers
sí,
dels 80, i després va mantindre, doncs, com penso que hi ha molts artistes, però jo penso que passa en totes les èpoques, no? Potser en aquella època encara les carreres dels artistes eren més llargues. Ara, ara potser...
És que ara tot és molt ràpid.
Molt ràpid. I és de usar i tirar, que digo.
Home, però i les cançons, si surt una avui i la setmana que ve ja és antiga?
Una altra, i, exacte. I llavors, pues, bueno, ell després va mantindre el seu públic, la seva història, va seguir fent les seves gales, no va deixar mai d'actuar, perquè a vegades veiem artistes que diuen, hòstia, ja, però no han parat mai d'actuar i fer les seves coses, sense potser estar a primera de plana de nivell de mitjans, de comunicació, però ell, ja et dic, fins a quasi als 80-81 anys va seguir cantant i fent les històries.
Pepo, en tota aquesta trajectòria ara per mitjans, d'alguna manera promocionant aquest concert que serà, recordem, avui a les 11 a Sant Pere de Ribes, aquest concert homenatge a Josep Guardiola, no sé si t'ha remogut això, si ho estàs gaudint, i fins a quin punt també vius com una sort o un privilegi el fet de que, malgrat et falti el pare, no, tens la seva veu tan present, no? I la tens arreu, i encara fins i tot doncs potser hi ha algú, no, que la pugui posar en una ràdio, no, una melodia. No, no sé si ho viviu com un privilegi, això, no? Que clar, molta gent que igual li faltarà als pares i no té tots aquests records.
Sí.
No?
Bueno, jo, de fet, he trobat coses que ara removem més a l'hora de posar-me que moltes coses desconeixia, no? Però sí, un privilegi normal, perquè bueno, qualsevol fill que li falti el seu pare o la mare ja poder recordar-lo ja és un privilegi, però si tens la sort que a sobre pues, bueno, era un personatge amb el qual doncs, va marcar una època i a la gent li va agradar i tal, doncs és més maco, no? També et dona una responsabilitat perquè...
La sents? Sents el pes d'aquesta responsabilitat?
Sí, una miqueta sí. Perquè és evident que per molt que diguis que no és un tribut i tal, tothom vol escoltar, i són molt diferents, perquè a més són èpoques diferents, però amb molt de carinyo i molta il·lusió, vull dir, portar aquesta responsabilitat.
T'has pogut moure en aquest món de la música al que t'has dedicat i et dediques sense el pes o la llosa de tenir un pare que era en Josep Guardiola?
No l'he tingut mai, vull dir, no, vull dir, jo és que també sóc una persona molt transparent, molt propera, on he estat i sigut un mes, i tot el que he aconseguit, això m'ho preguntaven, m'ho van preguntar a televisió fa poquet i em van dir si això obria més portes. Sí, lògicament, clar, no et mentiré.
De contactes, potser, no?
Contactes que tens, perquè coneixes més gent, però després a l'hora de demostrar o d'estar...
Has de cantar bé.
T'exigeixen més. Però vull dir, ho he portat amb molta normalitat, on he estat, al contrari, si puc ajudar gent i m'encanta, i no m'ha provocat cap
I aquesta cosa. Saga de Guardioles cantants s'acaba aquí amb en Pepo o què?
El meu fill li tira el món de la música, el que passa és que com que també li tira molt el món del futbol i el futbol i els concerts van una mica desunits, però ho fa molt bé i ja li tret, jo estic fent una mica com el meu pare va fer amb mi. I on
portant...
vaig fent alguna actuació i tal, el trec perquè li agrada molt, ho fa molt bé, però bueno, ara està, clar, té el meu fill de 26 anys, està
entre aquests dos mons, no?
Molt, el futbol li apassiona, i és entrenador de futbol, ho fa molt bé, però la música li encanta, i a més és un fan també del seu avi.
Home, com no has de ser fan del teu avi.
Sí, i bueno, ja veurem.
Ja veurem, doncs, si hi ha un altre... No es dirà Josep, també? Es diu Josep.
No, es diu Pol.
I perquè ja seria la tercera generació, no?
Pol Guardiola.
De Josep Guardiola. Tot això, recordem, per contextualitzar, que ens encanta recordar la figura de Josep Guardiola i fer-ho amb el seu fill, amb en Pepo Guardiola, però això ve, ho encaixem aquí, perquè avui, a Sant Pere de Ribes, en el marc de les festes de Sant Pere, que s'estan celebrant ahir i avui en aquest municipi veí, avui a les 11 de la nit, a la plaça Mercè, hi ha un concert gratuït on en Pepo Guardiola, fill d'en Josep Guardiola, junt amb l'Orquestra Nova de Blanes, faran aquest concert d'alguna manera homenatjant la figura i recordant tots aquests temes o molts d'aquests temes d'en Josep Guardiola que d'alguna manera ens transporten a aquesta altra època. Quants temes en total heu preparat per aquesta
Avui
nit?
Avui farem sobre uns 10-11 temes.
Per tant, tenen estona llarga aquesta nit per ballar.
I després, quan jo acabi el meu show, l'orquestra també continua fent la seva història. Vull dir que hi ha una nit màgica, que li vull dir jo.
Una nit màgica, una nit de festa, de rebella, en aquest cas el so d'en Josep Guardiola, que és aquesta veu d'alguna manera que ens transporta a tots i que avui ens ha encantat recordar demà del seu fill, d'en Pepo Guardiola. Moltes gràcies, Pepo, per la visita.
Moltes gràcies a vosaltres. Sabeu que pel que necessiteu, el que vulgueu, estic aquí, estic ben a prop. I rei, comentar a tota la gent que pugui sentir el programa, aquí Sitges, a les alcaldies i als departaments de cultura del Garraf.
Campé Pas Obert, a venir aquí Sitges,
aquí,
eh?
Que estem aquí, que venim a fer, a recordar i a fer feliç a gent que també s'ho mereix, que li facin un espai a les festes i que puguin disfrutar, recordar i enamorar-se un altre cop.
Exacte.
Gràcies, Carola.
A tu, gràcies, Pepo. Nosaltres, amb la veu d'en José Guardiola, ens acomiadem. Tornem demà. Fins aleshores, que passi molt bon dia. Adéu-siau.
Ya desde que apunta el sol me debo al control y soy para el capataz un número más. Mi nombre es Inquietud.